Toni Benages i Gallard és un dels noms clau en l'escena del còmic en català, especialment en els gèneres de fantasia, terror i ciència-ficció. A més, ha estat responsable del disseny de cobertes de nombrosos llibres i revistes, consolidant-se com una figura essencial en l'expansió del gènere fantàstic en el panorama editorial en català. Amb motiu de la inauguració de l'exposició Literats Il·lustrats a l'Espai Betúlia, marxem fins a Badalona per parlar amb Toni Benages, l'il·lustrador i dibuixant badaloní, i la nostra companya, l'Anna Clarà. Molt bona tarda als dos.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Toni Benages. Què tal, Toni? Com estàs?
Molt bé. Molt content.
Primer, per conèixer-te una miqueta millor a tu com a persona, no? Com neix la teva relació amb la il·lustració i el còmic?
Bé, jo de ben petit, que, bueno, com tots els que, la majoria dels que ens dediquem a això, m'encantava dibuixar. M'encantava dibuixar, m'encantaven els còmics i m'encantava, sobretot això, el dibuix i els còmics. O sigui, jo recordo una vegada, això m'ho explica en uns pas, però no me'n recordo, els meus profes, quan anava a IGB o per primària, una cosa d'aquestes, el que com es digui ara, van proposar diferents opcions de fer el viatge de fi de curs. I jo vaig dir a Barcelona, i van dir a Barcelona, París, no sé què... Barcelona? Diu, sí, perquè en aquell moment Barcelona estava ple de quioscs, i els quioscs on hi havia els TVOs. I dic, com ara jo vull estar en els quioscs on hi ha els TVOs. I una de les coses que volia ser de gran era quiosquer.
Ostres.
Perquè pensava que tindria tots els còmics gratis. Mentre els altres nens volien ser astronautes,
sí.
Jo volia ser dibuixant i quiosquer.
Per tant, és una professió que ve des de ben petit, eh?
Sí. Sí, sí, hi ha una part que és purament vocacional i de gaudi, no? Sí, sí, sí.
I quin va ser el primer autor literari que et va inspirar per fer una història, diguéssim?
De ben petit ja m'agradava aquesta idea. I jo crec que el primer, hauria de ser Jules Verne. El Jules Verne, que feia jo com adaptacions barrejades de diferents històries. Barrejava 20.000 llegües de viatge submarí, amb Robur el Conqueridor.
Sí.
I després, també de petit, vaig començar, que encara ho dec tenir amb algun racó, a adaptar vinyeta per vinyeta, o sigui, pàgina per pàgina, tot el Hobbit del Tolkien.
Ostres, et va portar feina, no, això?
Sí, no vaig acabar, això ho feien allà a classe, doncs jo anava fent el meu Hobbit, perquè em va encantar de petit. I també Poe, tota aquesta colla d'autors que m'eren referenciats, però sempre m'ha agradat el tema de lo que és el fantàstic, ciència-ficció, l'horror, tot això és el que m'ha interessat més com a gèneres.
I com et vas endinsar en el món del còmic en català?
Amb el còmic en català, mira, jo el primer àlbum que vaig publicar professionalment va ser Con las manos en los bolsillos, amb Edicions de Ponent, que era en castellà, amb guió de Pablo Ranz, i després vaig començar, doncs, vaig fer Total Wars, que també era en castellà, però aleshores vam treure un fanzine que es deia La Cripta, on teníem llibertat absoluta, hi havia còmics en català, còmics en castellà, i vaig dir, home, doncs... la meva manera d'escriure és en català, no?
Sí.
I, a més, vaig començar a treballar amb el Sebastià Roig. Ell em feia els guions, que ell és de Figueres, també escrivia en català, i aleshores vam fer un parell d'històries que les vam començar a fer en català. Les extraordinàries aventures de Francesc Pujols. Després, aquest còmic el vam intentar de moure perquè vam veure que tenia potencial de convertir-lo en un àlbum amb més històries, i va ser en aquells moments Males Herbes qui es va fixar en nosaltres, perquè ningú se li ocorria publicar còmic en català per adults. Es publicava molt còmic en català per nen, històric, històric sí que se'n publicava, però per adults, i fet en aquí, doncs no hi havia còmic en català. Aleshores van ser aquests bojos o visionaris dels editors de Males Herbes que no publicaven còmic en aquell moment, que van dir, ostres, això ens mola, doncs nosaltres ens atrevim a tirar-ho endavant. I vam treure Les extraordinàries aventures de Francesc Pujols, i a partir d'aquí, doncs, no hem parat.
Ara que m'has mencionat aquesta editorial, Males Herbes, com valores el paper d'aquesta editorial en la difusió del còmic i la literatura de gènere a Catalunya?
Home, jo crec que són fonamentals i també són una mica pioners en aquest sentit. Ara hi ha moltes editorials, més petites, més grans, que publiquen gènere fantàstic i també que comencen a publicar còmic, no només traduït, perquè evidentment hi ha unes subvencions que han anat a parar als editors, no als autors, i això provoca que per un cantó, que ja està molt bé que hi hagin traduccions, hi ha moltes traduccions, trobem molt de manga en català avui en dia, Norma també està fent feina en català, i editorials específicament de còmics en català com Finestres, no? I aquí ja també comencen a haver-hi autors autòctons, no?, que publiquem, perquè hi ha molta... d'autor que publica, que és català, sí, però ell publica a França, aquí el que fan és una traducció, no? que és importantíssim també que hi siguin, però el que va fer Males Herbes va ser començar a publicar autors d'aquí que directament escrivíem en català.
I com has vist l'evolució del còmic en català des de que vas començar fins ara?
Home, una mica això que et deia, sorprenentment positiu. O sigui, a veure, falta molta feina, molta feina, falta constància, falta risc. I bé, ara, per exemple, que parlàvem de Finestres, no? Finestres primer feia molta traducció, ara comença a publicar ja cosa autòctona, a part del Premi Ara i el Premi Finestres, comença a buscar autors d'aquí. O sigui, jo crec que falta feina i també falta un nivell econòmic equiparable al nivell francès, al nivell europeu. En aquí seguim amb un nivell que es paga, però és bastant precari i molt voluntariós, perquè porta molta feina fer un còmic.
Ja, imagino. Ara...
I el mercat és el que és, també.
Clar, clar. Ara ens endissem una miqueta en la teva exposició que es diu Literats Il·lustrats, que està a l'Espai Betúlia. Què significa per tu tenir aquesta exposició?
A veure, moltes coses. D'entrada, una sentimental claríssima, que l'Espai Betúlia està al carrer Enric Borràs, just davant d'on vaig néixer i on vaig viure tota la meva infància i joventut, i on viuen els meus pares encara. Per tant, era una fàbrica abans, o sigui, quan jo hi vaig néixer encara no hi havia l'Espai Betúlia, però jo he vist aquell espai sempre davant de casa meva.
Des de sempre, clar.
Exacte. Aleshores, també, el primer contacte amb l'Espai Betúlia, professionalment parlant, va ser comissariar una exposició de còmic del Rubén Pellejero, de l'autor de còmics a Badaloní, que ara està fincat a Tiana, a Badaloní, que ara és un dels grans i que en aquests moments està publicant ell la nova versió del Corto Maltès. Doncs li vaig comissariar aquella exposició i arrel d'això ja va entrar també el contacte, no?, amb la gent d'Espai Betúlia i tal. I aleshores aquest segon orgull de que en l'Espai Betúlia hi hagi una exposició dedicada al còmic, perquè l'Espai Betúlia és un espai dedicat a la literatura, evidentment per mi, i queda bastant palès a partir, ja per posar un exemple, el Pulitzer que es va emportar, l'Spiegelman amb el Maus, no?, que el còmic és literatura, però de vegades hi ha aquestes reticències encara, doncs que hi hagi una altra exposició després de la del Rubén, doncs, i que sigui meva, em fa molt temps.
Clar, normal. Una exposició que es va inaugurar el 5 de març, si no m'equivoco, i que es podrà veure fins al divendres 23 de maig, no?
Exacte. Es va inaugurar just el dia abans del meu aniversari i ja m'ho vaig anar bé.
Ostres!
Tot funcionés així, d'aquesta manera, que d'autocelebració.
Sí, un bon regal.
I es veu fins... Exacte, i dura fins al 23 de maig.
I com ha estat el procés de selecció de les obres que formen part d'aquesta exposició?
Mira, aquí hi ha diverses intervencions. Una seria el meu pare, que va dir-me, o sigui, tu tens molta obra, aquí pots perdre.
Clar.
Perquè una obra sobre tu, còmic i tal, és molt àmplia. Per què no ho centres a través de la relació que tens amb còmics que tenen a veure amb escriptors, ja siguin adaptacions de llibres, com el cas de llibre de cavalleries, o l'últim que he tret, que es diu Esqueixos, que són adaptacions de diferents relats d'autores i autors catalans contemporanis, o que els personatges siguin escriptors reals, com el cas de Francesc Pujols o de Palau i Fabra. Llavors vaig acotar-ho en aquest sentit i, a més, vam afegir tot el tema de la part d'il·lustració de cobertes de llibres. I aleshores ja amb el Julià Guillamón, que és el comissari, que a part d'escriptor i guionista de dos còmics meus i altres col·laboracions que hem fet, és un gran comissari d'exposicions, vaig parlar amb ell, vam arribar tots a un acord i és el que va acabar de donar-li empaque a tota l'exposició.
I hi ha alguna il·lustració d'aquesta exposició a la qual hi tinguis un efecte especial?
Complicat. Jo crec que sí, complicat, o sigui, que estimes més el papa o la mama, no?
Totalment.
Home, jo potser per novetat la part final d'aquest últim còmic que és Esqueixos, que he seleccionat la primera pàgina de cada capítol, que he jugat amb un estil, amb un homenatge a Will Eisner en els seus espírits, i que, bueno, que em feia il·lusió perquè era una cosa molt personal, i és aquest apartat dels esqueixos, però en el fons tot, tot, de tot n'estic content i ja he triat expressament el
Clar.
Que es veu.
Joan Perucho és un dels autors que has il·lustrat?
Sí.
Sí, i com descriuries la seva influència en la teva obra?
Bé, no et pensis. Perucho, jo havia llegit Històries Naturals i el que vam adaptar amb el Julià va ser el llibre de cavalleries. Jo havia llegit poc Perucho, havia llegit Històries Naturals només. Aleshores, és una influència tampoc és bàsica. Jo crec que sóc més influent de les seves influències. Que ell va ser dels primers editors que van portar a l'estat espanyol a Lovecraft traduït, tots aquests personatges del fantàstic postgòtic, per dir-ho manera, o contemporani, però que parlem del segle passat, no?
Sí.
De Lovecraft, Howard, de Camp, tota aquesta colla, doncs aquí sí que tinc influència directa.
La il·lustració i la literatura són disciplines, podríem dir, que sovint van de la mà. Com veus aquesta relació a l'actualitat?
Bé, a veure, en l'actualitat es barreja molt, perquè el còmic barreja aquests dos llenguatges, no? El literari i el narratiu gràfic, no?
Uh-huh.
O sigui, i aleshores es pot parlar de qualsevol cosa, és el que dèiem, no? Aquí hi havia com un nitxo de mercat que era còmic infantil, juvenil i màxim històric, però es pot parlar de qualsevol cosa. I això va trencar també molt el concepte aquest de novel·la gràfica,
uh-huh.
no? Que és còmic igualment, però és donar-li una altra pàtina. A partir d'aquí s'han fet moltes biografies d'autors, d'autores, adaptacions de llibres, igual que en el cinema, que anem a veure una pel·li, doncs és l'adaptació del Senyor dels Anells o Falcó Maltès, no? O sigui, que són adaptacions de novel·les. Doncs, i ara també està passant amb els còmics d'adaptar-se al cinema, no? Ja no parlem de tot el boom marvelita i superheroic que el tenim quasi a la sopa, no? Per tant, jo crec que caminen paral·lelament. De vegades es miren amb recel, però absurdament, per dir-ho manera.
Mm-hmm. Hi ha algun somni professional que encara tinguis pendent?
Molts. sí, molts. Adaptar a Howard, fer a Lovecraft, uh-huh. fer coses completament meves, treballar amb altres guionistes, o sigui, tinc molts somnis en aquest sentit. No s'acaben mentre hi hagi ganes de dibuixar i d'explicar històries. I això sí, m'agrada que això, que tinguin aquesta ferum, per dir-ho manera, o aquesta olor de fantàstic, sempre és on gaudeixo més.
I ja per acabar, com sempre fem en aquesta secció, et vull preguntar quina cançó voldries recomanar i per què.
Mira, ve a tomb amb els temps que corren, Electric Funeral dels Black Sabbath, que parla del possible holocaust nuclear, que és una cançó de principis dels 80 i finals dels 70 i que, per desgràcia, segueix sent vigent la seva poesia xunga.
Molt bé, Toni, doncs moltíssimes gràcies per passar-te pel Connectats.
Pues moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada i salut.
Yeah. la tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Demà comença la primavera i amb el canvi d'estació arriba el moment de repassar els nous productes de temporada, així com els diferents plats que podem preparar amb ells. Per tant, ara mateix marxem fins al Prat, Ràdio, on tenim ja a punt el Kevin Hurtado. Què tal, Kevin? Molt bona tarda.
Què tal, Carme? Bona tarda. Doncs sí, arriba l'època de les flors, però també de moltes fruites i verdures típiques de la zona del Prat i del Baix Llobregat. Per parlar de tot això tenim la nostra col·laboradora gastronòmica habitual, la Clàudia Sanfeliu, que és estudiant de Ciències Culinàries i Gastronòmiques. Què tal, Clàudia? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé, tu?
Doncs mira, bé, a veure què ens recomanes o què ens expliques en el dia d'avui. Primer de tot, volia parlar de tu perquè sí que portem ara unes 3 setmanes en què gairebé no ha parat de ploure, que per moltes persones potser és fenosa, no? I quan és així un període tan llarg i constant a vegades pot afectar emocionalment, però pels agricultors és una benedicció. Portàvem uns quants anys de sequera, imagino que enguany aquestes pluies han servit per millorar la qualitat i quantitat també dels cultius.
Sí, així és. Sempre va haver la pluja pels camps per veure-ho tot de color verd. Sí que és veritat que quan són tan exagerades ens fan patir una mica, però sí, sí, molt bones, molt bones.
Ara, en quin punt diries que estaríem? En les que són massa i potser juguen més en contra o les justes per millorar la situació?
Jo crec que, venint de la sequera que venim, ara mateix ens mantenim en les que són bones. Si és veritat que ja de cara a la setmana que ve una mica de sol, que també s'altra a faltar, no faria mal, però sí, bueno, anem fent bé.
A tu et juga aquesta mala passada emocionalment en tants dies de pluja seguit o...?
A veure, no m'agradava la pluja, soc molt més del solete, però sí, bueno, és que amb els estudis, quan plou i tal, fa menys ganes de fer coses, però
i
bueno.
I també és més fàcil, no?, per centrar-se.
Sí, sí.
Parlant de l'agricultura, la primavera és una època molt bona per les hortalisses i verdures, entre les quals, evidentment, destaca la carxofa Prat per sobre de totes. Quines són les verdures i hortalisses que trobarem més sovint als mercats durant aquesta temporada?
Mira, jo crec que la carxofa aquest any, podríem dir que estem tenint bastant bona collita. També és veritat que ara, com vam parlar a l'antiga sessió, amb la Green Queen i tot això, doncs hi ha més quantitat. Qualitat, doncs també, però més quantitat que qualitat, jo diria. Després jo crec que mongetes, i ja comencem a veure... Bueno, els pèsols ens fan així... S'estan acabant, però encara en queden uns últims. Aquí potser... A mitjans d'abril encara ho podem allargar, però sí, comencen a veure les hortalisses i verdures verdes de tota la vida. Els calçots encara podem allargar una miqueta, però la nostra reina sempre serà la carxofa, això és incondicional.
I les faves, Clàudia?
Sí, les faves també, se m'han anat, no. Jo soc bastant fan de les faves. L'altre dia em feia també unes faves baby que...
Unes favetes, bastant. Més que les sí. Aquelles tan grosses no... Són
no,
molt farinoses.
Soc més fan de les favetes petites, s'ha de dir, I sé que les tradicionals així més són les farinoses, però bueno, ens hem modernitzat una mica.
Ens hem tornat una mica filiprims, que sí?
Sí, a mi em passa. A mi les faves i els pèsols i tal em costen bastant... Me'n menjo només si són més tendres, no sé, és manies meves,
El Kevin et preguntava pels productes de temporada i ara que ja tenim la llista feta, anem a parlar de, per exemple, de quines elaboracions podem fer amb aquestes verdures i hortalisses que tenim ara mateix. Què podem
Mira,
fer?
Mira, jo soc molt pesada amb la carxofa, aquí ja ho sabeu, Però amb la carxofa es poden fer moltíssimes coses. Les cremes, el forn, a la brasa... I amb les favetes que parlàvem abans...
Sí.
Jo és que sóc molt senzilla, A mi amb un raig d'oli a la paella, una mica per mil i un fregit, m'has fet ja, m'has robat el cor. No cal... I una miqueta de menta, que és el que li dona el toc especial. No cal gaire cosa més.
Jo ara... Endavant, que vinc.
Sí, jo ara estava pensant en això que deies, perquè jo moltes vegades, quan vaig a fer la compra, se m'ha ocorrit ara aquesta pregunta, quan vaig a fer la compra al supermercat, veig molta gent que compra directament les verdures o les hortalisses, aquestes que venen ja congelades, en bossa, de tot tipus. Es perd molta qualitat respecte a comprar-les fresques, per així dir-ho, en el mercat?
Home, jo soc de la defensora, que per això estudio el que estudio, que sí. O sigui, jo recomano que tu vagis al mercat, ho compris, i si vols que t'adurin més, que hi dediquis tu els 5-10 minuts en tractar-les, en fer-los una petita cocció, refredar-les i congelar-les, perquè t'aguanten més o menys el mateix i la qualitat, per mi, no es perd tant. Després... sí, o sigui, el producte del mercat sabem que si parlem amb productors i agricultors és de més bona qualitat, sabem de qui te'l cultiva, qui te'l fa, això és innegable per mi, és... Però també és veritat que la facilitat i la comoditat molts cops pues, se'ns en van de la mà.
Hem de fer un apunt, això que comentava el Kevin, i és que la diferència està en anar o al mercat o anar al supermercat. Segurament sí. Aquí trobarem la diferència. En un mercat et trobaràs sempre el producte fresc. I aquesta és la diferència bàsica que trobem quan anem al supermercat, que trobem els productes envasats, que ja porten uns dies, que han passat per càmeres, i en canvi el producte del mercat, el que sempre insistim i tant som cansinos repetint que hem d'anar als mercats i consumir productes quilòmetre zero, és el que trobem precisament en aquests mercats. Sí, Clàudia?
Sí, totalment. Jo és que jo soc molt fidel. Jo soc d'aquestes persones que a mi mon pare, en plan, li dono les gràcies perquè em va educar de dissabtes al matí al mercat. I dissabtes al matí al mercat són sagrats per mi. Llavors és com, pues, no sé, les costums. També suposo que hi ha gent que... Pues,
fa mandra. Hi ha gent que li fa mandra anar a comprar.
És que a mi m'encanta. Llavors em costa molt... O sigui, jo demano anar a comprar. A mi m'agrada anar... a la Laura, que és la noia que li compro la fruita i la verdura, parla amb ella i que em digui què té i tal, a mi m'encanta això. Llavors, clar, sí que és veritat que pel temps molts cops pues, has d'anar més ràpid del que t'agradaria, i en cues, als supermercats pues, es fan menys cues, hi ha més producte, pots anar més ràpid, sí. Però després, a casa teva, tu, jo crec que ho deixes més comprant producte pues, que saps que és bo, té més gust, pots fer més coses, no se't fa tan malbé tan ràpid.
Exacte. No aquesta és una altra de les qüestions que aguanten una mica més, precisament per això que comentava abans de les càmeres, sí?
Sí, perquè amb les càmeres hi ha un problema, que és que tu, bueno, qualsevol producte, la majoria d'ells, els agafen més verds per refredar en càmera, que madurin en càmera i després treure'ls. Clar, tu quan un producte el tens acostumat a totalment en fred, quan el treus de temperatura ambient o el tu has de posar en fred, aguanta menys, o sigui... El producte, quan aguanta més, és quan està al supermercat, i fora pues, té menys durabilitat. No sé si m'he explicat. Crec que
sí, s'entén. Et deia, Clàudia, al principi, que la primavera es coneix com l'època de les flors. A banda de la carxofa, que també és una flor, però que té un ús més comú i generalitzat, cada vegada és més normal veure flors comestibles, sobretot que formen part d'elaboracions de grans restaurants. De quines flors estem parlant? I podem trobar aquest tipus de flors normalment al mercat o és una cosa molt més de nicho?
Mira, jo de flors, tema de noms de flors, soc bastant dolenta, però et diria que bueno, hi ha un gran productor que és el Petras, que és una persona, bueno, una persona no, una marca de flors i de productes gourmet, que sí que és veritat que ell, en plan, això a la boqueria en trobareu sempre, però el tema flors, per mi, jo crec que és menys accessible perquè els mercats, ara, tipus el Mercat Municipal del Prat, costa molt més trobar-ne, no? És algo... Potser hi has de demanar, per exemple, la flor de carbassó, que no és d'aquestes flors, però és una flor que sí que es menja. Sí que si li demanes algun... Bueno, això és més que al juny, però li demanes al pagès, te'l pot portar, eh? Però flors així més petites, aquestes es faran granges més grans, i és com una cosa que està molt més cuidada. És com, per dir-ho manera, és com la floristeria portada al menjar. Mm-hmm. És algo com molt més especialista, molt més cuidat, i que és molt més difícil trobar-ho el dia a dia i utilitzar-ho el dia a dia, perquè tu si no vas a, pues, a una estrella Michelin o una cosa així, a casa teva no t'acostumes a menjar plats amb flors.
clar.
Clar. No ens entretenim a posar el plat bonic. El que fem és cuinar per sortir del pas. L'única flor que sí que se m'acudeix, que potser trobarem amb més facilitat i també estem més acostumats a cuinar-la, és la flor del carbassó. Sí o no?
Sí, sí, és el que he dit abans, que jo la flor del carbassó sí que l'he utilitzat i això és més accessible de cara una mica més endavant. Jo sobre el juny... Bueno, sí, ara comencen, però sobre el juny així és quan jo més l'he utilitzat i fregides... També està molt, molt bona. Bueno, jo vaig deixant anar en receptes, però reomplertes amb ricot, amb formatge fresc.
Oh, que bo.
Menta i algú així, i la fas amb tempura i la fregeixes. Està molt, molt bona.
I potser acompanyat amb una miqueta de salsa romesco?
Sí, també, no quedaria malament. Jo, a un restaurant que estava, la servien amb un tartar de gambes, que això ja és...
Ostres,
que bo.
és delicatessen ja, no?
Sí, sí, però és això. O sigui, jo crec que aquests productes estan... En plan, sí que per dies especials de casa, com dius tu, sí que és... Òbviament es pot utilitzar, però és menys comú, saps? A Itàlia, per exemple, sí que la flor de carbassó la utilitzen molt amb això, en plan, reomplerta, fregida, a la planxa, la posen en masses, com perquè quedi estampada, però aquí jo crec que no ho tenim tan arrelat.
Bé, ara comencem, de tant en tant. Els mercats sí que s'acostuma a trobar, sobretot si són mercats de pagès, que en l'època que estem ara sí que ja comencen a veure's. Si deixem ara les verdures i ens n'anem a les fruites, Clàudia, digue'ns quines són les fruites més típiques de la primavera.
Ui, bueno, jo crec que... Bueno, les maduixes, no sé què dir-te, és un tema que... Jo crec que les maduixes són de primavera, bueno, sí, són de primavera, però comencen molt abans.
Sí.
Vull dir, ara, des del febrer, n'hem trobat.
Sí, sí.
Llavors, doncs, no ho sé, és bastant així. Després també pues, podem trobar... És que me'n vaig una mica perquè jo crec que la primavera sí que és veritat que té moltes fruites i verdures, però jo soc més de les d'estiu. Llavors m'estic ara més a l'albercoc, estic deixant enrere la taronja, que ja la deixem bastant enrere de l'hivern, però... No ho sé, les cireres encara és molt d'hora, no diria jo, però
sí,
bueno, no ho
sé. Fins que arribin a nespres, prunes això. I cireres, efectivament. Sí, ara mateix podríem dir que la que està en aquest impàs entre l'hivern i la primavera, que demà començarà, seria la maduixa, que ja portem unes setmanetes que la tenim entre nosaltres. Com t'agraden les maduixes, Clàudia? Com les faries?
A mi m'agraden de moltes maneres, soc molt fan de les maduixes, però mira, hi ha un restaurant aquí al Prat que ja no les fan així, però feien unes maduixes amb un almíbar de pebre verd, que és molt, molt, molt bo, però ja no les fan, és una pena.
Amb almíbar de pebre verd? Com funciona això? Perquè sona molt estrany.
No, mira, es fa una barreja de sucre i aigua al mateix, ho cous i afegeixes pebre verd, tal qual. Llavors tu, amb les maduixes fresques, li afegeixes i ho deixes macerar. Pues això, si ho fas, m'invento, a les 9 del matí per dinar o al dia anterior, i queden boníssimes. Uh-huh. I tenen un gust així més especial de la que faries normal. També et dic, les maduixes amb nata de tota la vida no t'ho treu ningú.
Són insuperables.
Sí.
A banda dels productes agrícoles, la primavera és també època d'embotits, com la botifarra d'ou, que originalment es relacionava amb dijous gras, i la festa carnaval, però que ja s'estén durant tota la temporada. Quins embotits són els més típics de la primavera? I no sé si tenim molta producció aquí a la zona del Baix Llobregat, no sé si tens aquesta informació.
Sí, jo sé que això, les botifarres aquestes d'ou i la botifarra blanca i el bui, sí que són d'ara. Perquè ara fa el febrer, es fa Sant Antoni, sí, el gener, però que encara estan tendres i tal. Però aquí és un tema que jo, a mi em pilles una mica, perquè no tinc tanta, bueno, no tinc tanta informació.
Està vinculat a la matança, que és el que tu ara estàs,
sí, no?
Estàs intentant explicar, no?
Sí, Sant Antoni. Jo crec, el que tinc entès és que la matança és el gener, no? Sant Antoni, febrer?
Sí, aproximadament.
Llavors encara aguanten els embotits més tendres, perquè això va per... Comences, quan fas la matança, comences a menjar-te, òbviament, els més tendres, com són la botifarra d'ou, la botifarra blanca, el bui, que no hi ha tanta maceració, i coses com el fuet, els xoriços i tal, la sobrassada també és d'ara, acostumen a aguantar més, en plan el fuet i aquestes coses.
Clar, perquè necessiten més temps per secar-se, no? Per així dir-ho.
Però temporadament, no sé, em pilleu. Jo crec que vosaltres sabeu millor que jo, quins hi ha de temporada ara mateix.
Per últim, Clàudia, no podíem concloure aquest repàs gastronòmic. Hem parlat ja una miqueta de les maduixes, però sense posar la nota dolça. Hem parlat de les maduixes, també m'agradaria que em parlessis dels fruits secs. Quines són les receptes que podem fer de postres, dolços, berenars, que podem fer amb aquests productes de temporada?
Mira, justament l'altre dia va ser l'aniversari d'una de les meves amigues i havíem de fer un pastís. Un pastís, que això li passa a tothom. Pues vaig fer un pa de pastís d'aquest de tota la vida, d'ous, sucre, muntar els ous i afegir farina. El vaig posar al forn i quan estava fred vaig muntar la nata amb una mica de formatge mascarpone i li vaig posar quatre maduixes de sobre. Va quedar un pastís espectacular. Molt fàcil, no és res. Sí, és veritat que al posar les maduixes de sobre pues, ho has de posar al moment, però i li pots afegir qualsevol fruit que hi ha per sobre, una mica talladet o fins i tot xocolata, vull dir, les maduixes és que són un producte super versàtil i que trobem molt ara mateix en el món de la pastisseria, perquè la gent pues, li agrada molt i és normal. També, no ho sé, estic pensant ara, però un gelat de maduixa no és molt complicat de fer, o sigui, és muntar la nata, integrar, òbviament no queda un super gelat, però integrar la maduixa triturada de la maduixa en trossets i tens un gelat.
A vegades molta gent no pensa que sigui tan, entre cometes, senzill fer un gelat. A vegades penses, no, és que no tinc una gelatera, no, alguna màquina concreta, que això, evidentment, ajuda, no? O si tens un robot de cuina, aquestes coses, però doncs sempre el resultat és millor, però al final és una cosa que pot fer qualsevol a casa seva.
O sigui, jo, mira, a mi els Reis em van portar la màquina aquesta de mantecar gelats i tal, i ara que ja comença primavera ja podem començar a menjar gelats tranquil·lament,
Tot l'any.
Sí, tot l'any. Jo soc de les de tot l'any, però la
jo
gent...
Jo també.
Bueno, però... jo vaig abans de tenir la màquina m'agradava fer gelats i m'agradava fer gelats i si tu muntes nata amb sucre i li poses qualsevol edulcorant, amb l'edulcorant amb gust, es queda un gelat. No és el gelat que diguis buah, és un gelat amb la textura perfecta, no
és el que et menjaries a Roma,
no, perquè això és de, pues, ho has de mantecar, has de tenir com amb la Thermomix. Es poden fer granitzats molt bons, En plan, no en base de llet i tal, però queda molt, molt bé. Però jo crec que és més fàcil del que ens imaginem.
Uh-huh. I amb els fruits secs, se't ve algun recepte al cap? No sé, per exemple, les garrapinyades. Sí. Com és de fàcil fer? Perquè jo almenys tinc la imatge de les garrapinyades de la fira, no? O de típics mercats que les fan allà en el moment, amb la olla aquesta tan gran. Sí. Però es poden fer també a casa? És senzill?
Sí, a veure, al garrapinyat el que li passa és que és un sucre que es cristal·litza. Llavors es cristal·litza perquè tu li estàs donant un moviment continu quan el tires a la olla aquesta que dona voltes, llavors al moure s'enganxa el fruit sec amb el sucre. Llavors, sí, va dir, si no tenim la olla aquesta tots. Però sí que és veritat que si tu ho fas a casa, que és com fer en plan fruit sec, torrat, i li poses i ho vas barrejar en una olla que no t'estimis molt perquè després queda una mica...
Yeah.
Però es pot aconseguir a fer, és el que et dic, aquestes coses que estan més pensades per indústria o que porten molts anys fent-se de manera tradicional amb aquestes coses, sí que necessita com pues, utensilis específics, però a casa també et dic, si tu fas un caramel sec que és fondre només el sucre amb el fruit sec, algo et queda, no et queda perfecte, però algo et queda.
Una olla que no li tinguem molt de carinyo. I per remenar, què recomanaries? Una llengua d'aquestes de silicona?
No,
o en qualsevol...
fusta.
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 Per què fusta i no silicona?
Perquè la silicona se't moldeja massa. Si tu vols anar més ràpid,
vale.
I això, coses que no us estimeu molt. Jo també us dic, no ho feu amb olles de pare o mare perquè potser s'enfaden amb vosaltres. Però bueno...
Millor cadascú amb les seves responsabilitats,
sí,
no?
Sí, sí.
Molt bé, doncs, Clàudia, no sé si ens queda alguna coseta més per repassar. Hem anat per les verdures, per les fruites, hem acabat amb postres, també hem passat pels embotits. Un altre dia, potser, quan comenci a fer més caloreta, geladet, un granitzat, cosetes més refrescants, et sembla? Llimonades, sí?
Podem fer un monogràfic de gelats i granissades.
Sí, jo amb els gelats, és això, a mi m'agrada molt, eh? Jo, si voleu que vinc a parlar de gelats fàcils de fer a casa, jo vinc com em digueu.
I si vols portar una safata de gelat, doncs tampoc està malament.
Et portes la Thermomix a l'estudi i vas pues fent.
La porto, ara que tinc la Thermomix i tinc aquest robot que et fa gelats, jo porto les dues, ja veuràs.
Pues vinga, el que vingues posarà content, ja veuràs.
Passem una tarda increïble.
Sí. Molt bé, me l'envieu per fax, eh? Després el...
Sí,
molt bé, Clàudia, Kevin, moltíssimes gràcies. Fins a la propera.
Gràcies a tu,
adéu.
Adéu, bona tarda.
Tarda, no et desconnectis. Connectar.
Hola, bona tarda. El meu nom és Manel. M'agradaria que em fiquéssiu la cançó de Queen, Bohemian Rhapsody, que és una cançó que quan estic així una mica amb els ànims baixos, pues em posa com una moto. Vale? Moltes gràcies, adeu. No escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really
me. He's just a poor boy from a poor family. sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah.
A la tarda, no et desconnectis. Connectat.
El curtmetratge Casi Septiembre, dirigit per Lucía G. Romero, ha estat un dels 20 escollits per participar en la Berlinale Shorts 2025, una de les seleccions del Festival de Cinema de Berlín. En aquest curtmetratge participa Salim Deprais, actor i boxejador pretenc. Amb ell es troba el nostre company del Prat Ràdio, Kevin Hurtado.
Salim, com estàs? Bona tarda.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Primer de tot, enhorabona per la nominació i gràcies per passar una estona aquí parlant amb nosaltres.
Muchas gracias a vosotros por la invitación.
Com dèiem, Casi Septiembre, que va estar al Festival de Berlí, a la part de curtmetratges. Com vas rebre la notícia de la selecció del curtmetratge? Què va significar per tu?
Bueno, la verdad que con mucha ilusión la recibí en casa. Lucía nos llamó como a tres personas del equipo, a los tres actores, y la verdad que súper súper emocionado, súper contento, más que nada por como un proyecto así como tan pequeño, con tanta ilusión y como con tanto amor, llegué ahí al Festival de Berlín.
El festival va ser fa un parell de setmanes. Què tal l'experiència a Berlí? Com es viu el festival des de dintre?
Sí, super, o sea, muy bien. No, me hubiera gustado como ver más cosas, más pelis, más cortometrajes y tal, pero muchos pases de Casi Septiembre, coloquios, y la verdad que súper bien, la gente lo recibe súper bien, le gusta el corto y es muy contento.
Perquè explica'ns, fins a on puguis, de què va Casi Septiembre i quin personatge interpretes tu?
Mira, Casi Septiembre es una historia de dos chicas. Es una chica que vive en un camping, vive como puede, precariamente, tiene tres hermanas, bueno, no voy a hacer spoiler, y trata como del abandono, ¿no? Ella se enamora de una chica y cómo pasa ese proceso, porque claro, es un camping, la gente va de paso y esa chica vive ahí. Ah. Y yo interpreto un personaje que es como el amigo de esta chica, de Alejandra, y como yo aporto un poco de frescura a esa intensidad de emociones, y como mi personaje aporta pues un poco de humor y frescura.
¿El podem veure en algun lloc, aquest curtmetratge?
Aún creo que no. Possiblemente puede ser que sí, pero de momento creo que no.
No sé si tens alguna informació d'en quina plataforma, si serà YouTube o no, on el podrem veure.
No, no. Sé que está producido también por Filmax y el SCAC, pero no, hasta ahí sé.
Doncs estarem pendents. Segons el teu perfil d'IMDB, que per ser, entenc que per ser un actor jove ha de fer il·lusió, no?, tindre ja un perfil en IMDB. És el teu primer projecte de ficció, però ja havies participat en Alto al Cielo, d'Adrián Martos, per a Queralt Lahoz, que he vist que és com un videoclip, però en comptes d'una sola cançó és com de tot un àlbum, no?
Sí, és com un videoclip en forma de cortometraje, que cada canció és com, bueno, és la misma temàtica, lo que pasa com una història.
Clar, tot i no ser un projecte de ficció com a tal, sí que té, al final és un curtmetratge, té un component gran de ficció.
Sí.
Com va ser aquesta experiència?
Pues mira, fue mi primera experiencia y la verdad que la recuerdo como muy, muy buen recuerdo y fue la que me abrió como a conocer gente y a este mundo como con más de lleno.
Ara que parlaves justament d'això, et volia preguntar com vas començar amb la interpretació, d'on ve aquesta passió?
Bueno, yo de pequeñito hacía teatro. De pequeñito, con 6 años, 7 años, hacía teatro. Luego, por circunstancias de la vida, pues lo dejé y tal. Y ya cuando tenía como 24, 25, conocí a un director y me propuso como hacer un pequeño papel, un cameo, y dije que sí, y me puse a estudiar interpretación 2 o 3 anys i fins ara.
I els projectes de persones que s'han anat coneguent o de l'agència de representació que et porta, com s'han anat arribant aquests projectes?
Sí, bueno, más que nada como la gente te va conociendo y va contactando con tu representante, pero sí, sí, más que nada es eso, como que la gente te vea y te conozca, un proyecto, otro proyecto...
També imagino que xarxes també són les xarxes socials també són bastant importants.
Desgraciadamente es importante, pero... Pero sí, es así y hay que como aprender como a utilizarlo como una herramienta para trabajar uh-huh. con ello y ya está. Pero sí, o sea, yo a la que pueda me quitaré las redes o le daré mis redes a otra persona que las lleve porque la verdad que es un poco como...
No te agrada molt.
No me gusta mucho estar como pendiente de un teléfono móvil. O sea, mi sueño uh-huh. es como comprarme un Nokia de esos antiguos
sí,
pequeños.
Sí, indestructibles,
y
¿no?
Y ya está, sí, sí, sí.
Salim de Prince, que és un nom artístic, podríem uh-huh. dir. Sí. D'on ve aquest sobrenom de Prince? Per què te'l vas canviar?
Bueno, a mí de pequeño en Marruecos me llamaban como el Principito de España. ¿Sabes? Como cuando yo iba, veraneaba allí y tal. Claro, yo soy como... Para la gente de Marruecos, soy de España. Entonces, pues me llamaban como el Principito de España porque siempre como era muy, muy coqueto, muy, muy risueño y tal.
Presumido,
y,
¿no?
Sí, y me llamaban así. Sí, sí.
Uh-huh. I ja... Properament et podrem veure també el llargmetratge La Fúria sí. i a la sèrie El Gran Salto. Explica'ns de què van aquests projectes, quin personatge has interpretat i sobretot a on i quan els podrem veure.
Mira, La Fúria va ara al Festival de Màlaga esta setmana. Uh-huh. És una història d'una xica que sufre una violación. Y trata como se transita eso, desde el odio, la ira, la rabia, el asco. Entonces, es como convivir con ello, cómo tiene que convivir esa chica con ello. Y también esa chica es como... Es una persona como súper rabiosa, pero... En cierto modo tampoco lo quiere hacer ver. Y bueno, pasan muchas cosas, tampoco vamos a hacer spoiler, pero creo que el 28 de marzo estarán cines.
Uh-huh. ¿Y después la serie de El Gran Salto?
El Gran Salto es la vida de Gervasio de Fer, gimnasta, de A3 Media, dirigida por Roger Wall, y no sé cuándo, no tengo noticias cuándo sale, porque tendría que haber salido ya, pero no creo que lo están posponiendo para otra fecha.
Però et podrem veure a tres players, no?
Sí, sí.
Segurament.
Sí, sí, sí.
Estàs treballant en algun altre projecte que no hagi transcendit? Alguna cosa que ens puguis comentar, que es vingui ara durant el proper 2025?
Bueno, de momento tengo como muchas cosas abiertas, pero no tengo nada sentado y, bueno, ya...
Ja ens anirem assabentant, sí. No? Perquè ara mateix, Salim, tu vius 100% de la interpretació o ho compagines amb alguna altra feina?
Sí, lo compagino con otra... Doy clases de boxeo privadas y lo compagino con eso.
Uh-huh.
Sí, sí.
Ja per últim, per acabar la... per finalitzar l'entrevista, et volia preguntar, perquè al final la interpretació, ja hem comentat, no? És un món que és molt complicat, amb molta competència... amb la sensació moltes vegades de tindre poca seguretat laboral, un fet que fa que moltes persones, doncs, tot i tindre aquesta passió, s'acabin decantant per altres camins. Com a jove que ha aconseguit arribar, que sortirà, que ha estat al Festival de Berlí, que ara estrenaràs una pel·lícula, que ha aconseguit arribar, doncs, a aquestes posicions d'actor, doncs, que tots els que comencen volen estar, quina recomanació faries o quin missatge enviaries a altres joves com tu que es vulguin dedicar el dia de demà a la interpretació?
Bueno, es... Tampoco soy muy... O sea, no puedo dar muchos consejos porque a lo mejor yo lo estoy haciendo mal. A lo mejor yo me estoy... Porque yo tampoco es que trabaje... Yo doy una clase, a lo mejor, cada semana a un amigo mío. Tampoco estoy como allí, como en plan trabajo. Yo vivo con poco y el único consejo que le puedo dar es que si quiere ser actor, que no se baje del burro, porque si se baja del burro nunca va a llegar a ningún sitio.
Doncs Salim, moltíssimes gràcies per passar aquesta estona aquí amb nosaltres. Enhorabona per tota la feina que estàs fent i seguirem molt de prop la teva carrera.
Muchas gracias a vosotros, de verdad.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Acaba el Connectats per avui, demà més i millor. Esperem, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, ens hi trobareu en el dial de la vostra emissora local. Fins aleshores, acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.